La Fiscalia manté la petició de 6 anys de presó per a Laura Borràs i rebaixa la pena als altres dos acusats que van confessar el fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
S'ha confirmat que hi havia pacte entre la Fiscalia, l'amic informàtic de Borràs, Isaías Herrero, i Andreu Pujol per confessar els fets i inculpar l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, en el judici pel suposat fraccionament de contractes quan Borràs dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. El Ministeri Públic ha justificat que Laura Borràs era plena coneixedora del fraccionament d'aquests contractes i també dels pressupostos falsos. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Per tant, es manté per a Laura Borràs la petició de 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació i 144.000 euros de multa per prevaricació i falsedat documental.
En canvi, per a l'informatiu Isaías Herrero, la petició de pena baixa de 6 a 2 anys de presó i de 21 anys d'inhabilitació a 6 anys i 4 mesos per a l'empresari Andreu Pujol, la pena ha passat de 3 anys de presó a 14 mesos i 10 anys d'inhabilitació i de 10 anys d'inhabilitació a 4 anys i 3 mesos. A tots dos també se'l rebaixa considerablement la multa econòmica.
Tot això, com dèiem, després que els dos, durant la seva declaració en la vista oral, confessessin els fets i culpessin a Laura Borràs. De fet, la fiscal Teresa Duerto ha justificat que manté la petició de pena a Borràs perquè assegura que ella va adjudicar dit els contractes a Isaías a consciència.
Tenia ple coneixement de que s'estaven fraccionant els contractes, tenia ple coneixement de que els pressupostos que s'aportaven els mateixos eren falsos.
De seguida anirem en directe al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avui, que finalitza amb les conclusions aquest judici. Abans us expliquem també que la Sagrada Família recupera el pols que va perdre durant la pandèmia. La Basílica va rebre durant l'any passat més de 3.700.000 visitants d'arreu del món, una xifra que encara està per sota de la registrada l'any 2019, però que triplica, atenció, la del 2021. Per contra, l'exercici del 2022 va acabar amb uns ingressos de 100 milions d'euros.
Igualant gairebé els ingressos que hi havia abans de la crisi del coronavirus, d'aquests diners, prop de 54 milions d'euros aniran a parar per costejar les obres de construcció del temple.
I avui hem de tornar a parlar de la sequera. El consum mitjà d'aigua per cada habitant de Barcelona frega els 100 litres, molt lluny encara del màxim de 230 litres que ha imposat el govern per fer front a la sequera.
Per això, des de l'Ajuntament de Barcelona diuen que la restricció que ha decretat el govern de la Generalitat no afectarà la ciutat, però sí potser algun municipi de l'àrea metropolitana que pot tenir un consum superior al que s'ha limitat. Mentre durin aquestes restriccions, la capital catalana deixarà de regar la gespa de parcs i jardins.
És molt possible que en molts d'aquests parcs s'engrogueixi o faci l'agostament, que és aquesta imatge que acostumem a tenir més a la tardor o hivern, que ara la tindrem a la primavera.
Qui segur que també patiran més directament, això sí, la restricció d'aigua per la sequera, són els pagesos i agricultors que tenen els seus camps de conreu en les comarques on el govern ha declarat aquestes mesures d'excepcionalitat. Com afronten aquest contratemps? S'havien previngut o això els afectarà a la posterior collita? En parlarem avui en directe amb un pagès afectat, el Marçal Codina, ell que té els seus conreus a la comarca del Baix Llobregat. Pel que fa als esports, Ansu Fati rep l'alta mèdica i entra en la llista de convocats del Barça per a l'anada de les semifinals de la Copa del Rei, que s'han de jugar demà al Santiago Bernabéu. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El tècnic blaugrana Xavi Hernández també ha cridat el jugador del Barça Atlètic, Estanis Pedrola, pel partit d'aquest dijous, després que Ousmane Dembélé, Pedri i Robert Lewandowski siguin baixa per lesió.
Encara en clau blaugrana us explicarem que alguns inversors de l'espai Barça han decidit suspendre de moment la seva participació en el finançament del projecte arran del cas Negreira.
Segons ha avançat el diari Ara, aquests inversors han decidit esperar i veure com evoluciona l'escàndol dels pagaments a l'exvicepresident dels àrbitres per poder prendre una decisió. El Barça, però, manté que el finançament s'aprovarà al març i les obres podran començar aquest estiu.
I a l'Espai de la Cultura, l'escriptor, poeta i traductor valencià Josep Piera i Rubió és el nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un guardó que des de fa 55 anys concedeix l'entitat Òmnium Cultural.
Ara que ja no et tinc, amor, et vull de veres. Ara que ja no ets, amor, ets esperança. Ara que t'he perdut, amor, ets meu. per sempre.
L'autor de 75 anys, aquí escoltàvem, i nascut a la comarca valenciana de Safora, rebut la notícia aquest matí a la llibreria Altair de Barcelona. L'entrega del premi, però, es farà el mes de juny. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. El jurat ha destacat la capacitat de Piera a l'hora de donar dimensió poètica als escenaris de la seva comarca, com són el Cingle Verd o la Vall de la Drova. També ha reivindicat la seva tasca de defensa de la llengua catalana al País Valencià. Aquest premi d'honor de les lletres catalanes se suma als guardons Carla Riba de Poesia pel seu El somriure de l'herba, el 1980, o el Premi Josep Pla de Narrativa, que reconeixia el Cingle Verd l'any 82.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans fem, com sempre, una mirada al cel, però us informem a aquesta hora que ja s'ha restablert el servei de trens per a línia R16 de Rodalies. La línia ha estat sense funcionar durant tot el matí per una avaria entre les estacions de l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar. Ara sí, abans d'entrar en matèria, coneguem quin temps ens espera per a les properes hores. Ens l'acosta en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut un matí amb grans clarianes, amb un ambient fred, perquè les temperatures avui han baixat a les mínimes com les màximes respecte a les d'ahir, i el que queda de dia hem de parlar d'augment de la nuvolositat a tot Catalunya. Més clarianes cap a l'extrem sud, allà sí que farà sol, per la resta més núvols, però en principi sense precipitacions. Núvols més compactes cap al Pirineu, nord de Barcelona i també comarques de Girona. A la Costa Brava es mantindrà el temporal marítim, però perd intensitat respecte a ahir, i la tramuntana encara serà de moderada a forta, sobretot per damunt del Cap de Creus. També hi haurà una mica de mestral al sud del país. Demà pugen les temperatures, tant les mínimes com les màximes, però ens haurem de continuar abrigant. I demà també augmentarà la nuvolositat a tot Catalunya, i a la tarda no descartem algun ruixat de caràcter dispers cap a les comarques del nord-est, amb una cota de neu que estarà situada al voltant dels 900 o 1.000 metres aproximadament, encara amb tramuntana a la Costa Brava i amb vent de mestral a les comarques del sud del país.
La Fiscalia manté la petició de pena de 6 anys de presó per a l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i rebaixa, però, la dels altres dos acusats, Isaías Herrero i Andreu Pujol, que durant la seva declaració en el judici oral van reconèixer els fets. El Ministeri Públic ha justificat que Laura Borràs era plena coneixedora del fraccionament de contractes i dels pressupostos falsos quan ella era la directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Avui té lloc la 8a i última sessió d'aquest judici. Anem cap allà, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Tarda. Finalment, la Fiscalia ha materialitzat el pacte amb Herrero i Pujol, que implicava una confessió a canvi d'evitar la presó. El Ministeri Públic ha rebaixat a Isaías Herrero la pena a 2 anys de presó, 6 anys i 4 mesos d'inhabilitació. Inicialment demanava aquesta mateixa pena que per Laura Borràs. Per Andreu Pujol, la Fiscalia l'ha rebaixat a 1 any i 2 mesos de presó i 4 anys i 3 mesos d'inhabilitació. Durant les seves conclusions, la fiscal Teresa Duerto ha justificat que manté la petició de pena per Borràs perquè assegura que va adjudicar, dit, els contractes a Isaías a consciència.
Tenia ple coneixement de que s'estaven fraccionant els contractes, tenia ple coneixement de que els pressupostos que s'aportaven els mateixos eren falsos. I era, per tant, perfectament coneixedora de que d'aquesta manera, inclús algun correu que diu això, diu, clar, els altres procediments tenim el problema de que hi haurà altres competidors i hi haurà competència també en preus. I va ser alertada. Va ser alertada pel senyor Nacional Pagès Petit i pel senyor Roger Espar.
Duerto ha criticat que Borràs descarregués responsabilitats contra els aleshores caps d'administració de la institució durant la seva declaració.
La senyora Pagès Petit, a ben segur, era una excel·lent tramitadora, segurament. Però ni ella ni el senyor Roger Espar establien els objectes de dels contractes, no rebien els pressupostos, no decidien els procediments d'adjudicació a seguir, no decidien l'adjudicatari, no proposaven la despesa, no justificaven el compliment de la feina i no n'ordenaven el pagament, perquè això li corresponia a la senyora Borràs com a òrgan de contractació.
El Ministeri Públic ha defensat que els correus electrònics incriminen els acusats, ja que Herrero ha reconegut al judici que eren seus i han en canvi, Borràs no ha negat que fossin seus. La Fiscalia també ha mantingut que Borràs va completar alguns pressupostos falsos que es presentaven a la institució. Les defenses d'Herrero i Pujol han acceptat les conclusions de la Fiscalia.
La defensa de Laura Borràs ha titllat el judici de persecució contra ella. L'advocat Gonzalo Boye ha reiterat la falta d'imparcialitat del president del tribunal, que és Jesús María Barrientos.
L'advocat de la líder de Junts, Gonzalo Boye, ha assegurat que s'ha vulnerat la presumpció d'innocència de l'acusada. El lletrat ha criticat que s'hagi donat per fet la culpabilitat de Borràs i assegura que se l'ha privat d'un judici just. Boye ha sentenciat que s'ha passat del a por ellos a por ella.
Y ello porque nosotros creemos que en realidad hemos pasado del a por ellos al a por ella. Y aquí ha habido vulneraciones de derechos fundamentales desde el comienzo. Y vamos a tratar de ir ordenadamente, señorías, porque creemos que la primera vulneración del derecho fundamental es la del juez imparcial, que le afecta específicamente al excelentísimo señor presidente.
Boye també ha assenyalat que s'ha vulnerat el dret de defensa pel pacte consumat entre Fiscalia i els acusats Herrero i Pujol. Quan acabi les seves conclusions, el tribunal donarà torn a d'última paraula dels acusats que podran o no acceptar. Quim Torra ha acompanyat a la líder de Junts durant aquesta última sessió del judici, que quedarà vist per sentència.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Canviant completament de qüestió, la intel·ligència artificial ha marcat la tercera jornada avui del Mobile World Congress, que encara ja la recta final, demà és l'últim dia d'aquest congrés. Coincidint amb això, la dona més influent del món en el sector tecnològic i autora del llibre Veritablement Global, que s'ha traduït ara per primera vegada al català, Ana Navarro Schlegel, ha visitat avui els estudis de Ràdio Estel des d'on ha defensat la intel·ligència artificial, que permet, ha dit, codificar de manera molt ràpida les idees.
És la culminació de tota la feina que fem al Silicon durant fa 20-25 anys, filòlegs, perquè el ChatGPT agafa el que s'ha escrit i està molt ben codificat per anar a buscar les idees superràpid. No sé, jo aquest llibre no sé si ChatGPT el podria escriure, perquè són coneixements meus, que són patents i coses, idees meves, no? Ara està publicat aquest llibre, igual em pot publicar la següent versió, no ho sé.
La també vicepresidenta de l'empresa nord-americana Procore ha defensat que el mobile que s'està fent aquests dies a Barcelona ensenya molt bé que la innovació pot venir de tots els països i de tots els idiomes i cultures. I és que un dels sectors que es podrà beneficiar més de la intel·ligència artificial és el sanitari. Al mobile d'aquest any s'han presentat les innovacions que marcaran el camí de com seran el futur dels hospitals amb la medicina preventiva o l'arribada també de robots cirurgians més eficients.
Doncs sí, aquest any els telèfons i les tauletes més noves han compartit espai amb propostes com un exoesquelet robòtic que permet a una persona amb una lesió medular posar-se dempeus, caminar o seure gràcies a sensors similars als que porta un mòbil. El fundador de l'empresa que ha portat al mobile aquest producte, Alfons Carcinero, ha explicat que ja s'està treballant en una versió domèstica.
El client seran els hospitals, les clíniques, els centres de rehabilitació, i allà utilitzaran el mateix dispositiu entre tots els pacients del centre clínic. Llavors, el que sí que estem començant a treballar és amb una segona generació per a aquest ús més diari, que ja que dius, no? Perquè puguin utilitzar aquests exoesquelets per tenir una vida activa, no? Una vida un altre cop dempeus i poder sortir de casa, anar a donar una volta pel parc.
En aquesta edició del Congrés del Mòbil també s'ha presentat un test per diagnosticar malalties futures a partir de la sang. L'anàlisi dels 22.000 gens del cos humà a través d'una tecnologia totalment nova que pot ajudar a prevenir afeccions cròniques relacionades amb els mals hàbits de vida.
Una altra de les novetats és que a partir de l'anàlisi de les imatges de milers d'atacs abdominals es pot detectar possibles càncers de pàncreas, que és un dels més mortals, amb tan sols 5 mesos d'esperança de vida, perquè s'acostuma a trobar ja quan ha fet metàstasi.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses sobre la sequera. A Barcelona, el consum mitjà d'aigua diari per habitant és de 106 litres, molt lluny encara, del màxim de 230 litres que ha imposat ara el govern per fer front a la sequera. A hores d'ara, doncs, no hi ha perill d'abastiment de la població. Ara bé, l'Ajuntament sí que ha alertat que la gespa dels parcs es pansirà. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El consum mitjà per habitant a Barcelona frega els 100 litres, mentre el conjunt de l'Estat se situa en 140 litres per persona i dia. Per això, des de l'Ajuntament diuen que la restricció per al consum humà que ha decretat el govern no afectarà la ciutat, però sí, potser, en algun municipi de l'àrea metropolitana que pot tenir un consum superior al fixat. En canvi, però, les restriccions sí que afectaran els parcs i els jardins municipals. El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, diu que la gespa estarà menys verda perquè no podrà regar-se tant com necessitaria.
La gespa no la podrem regar i és molt possible que molts d'aquests parcs s'engrogueixi o faci l'agostament, que és aquesta imatge que acostumem a tenir més a la tardor o hivern, que ara la tindrem a la primavera, a no ser que tinguem un règim pluvial de primavera normal i, per tant, la pròpia pluja ho podrà regar, no?
Tot i això, els arbres i les plantes sí que se'ls podrà regar amb normalitat i els carrers també.
Gràcies, Judit. I lluny de l'àmbit domèstic, un dels col·lectius més afectats per a les restriccions d'aigua decretades pel govern són els agricultors. A partir de demà, quan entri en vigor aquestes mesures, els pagesos que s'abasteixen de les conques del riu Tergi Llobregat i de l'aqüífer Fluvià Muga hauran de reduir el reg un 40% i, per tant, hauran de procurar d'optimitzar molt bé l'aigua. Per conèixer com ho faran i com els afectaran les mesures antisequera, podem saludar aquesta hora el Marçal Cintas. Ell és un dels pocs agricultors joves que treballen avui en dia a la comarca del Baix Llobregat. Marçal Cintas, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, com heu encaixat l'anunci del govern sobre les restriccions d'aigua?
Bueno, els deia Bani, és d'aquelles coses que les heu de venir. I, bueno, tema regar, pues... podem seguir regant perquè tenim una junta al canal que ho està processant bastant bé. Llavors ha tret uns torns que ens deixa regar tots per igual, però amb una certa restricció i, bueno, ens hem de recuplar tots a certes mesures.
Per tant, creieu que podreu salvar les collites encara amb aquestes restriccions?
Sí, per això el que t'he comentat ara. Ens hem de recuplar tots i a poc a poc pots anar regant i tindrà que regar fins tard perquè no pots deixar de regar... Bueno, com explicar-ho? Has de regar el tirón i no perdre ni una gota d'aigua, es podria dir. Anteriorment, pues, si perdies una mica d'aigua no passava res, el que ara no pots perdre ni una gota d'aigua. Llavors hem de seguir un cert de normes per no perdre aigua.
I de cara, Marçal, de cara a futures produccions, us plantegeu, per exemple, canviar de conreu? Jo no sé quin conreu treballes tu, però no sé si t'has plantejat canviar de conreu perquè no us calgui regar tant i fer servir tanta aigua.
Clar, jo ara mateix estic regant dos sistemes diferents. Estic regant d'Artecamanta, que és directament del riu. Rego els camps i després rego un pou. Si pogués ficar tots els camps amb rec en pou, seria ideal, perquè l'aigua és més localitzada, no fa tants litres d'aigua. Però, clar, en tots els camps no tinc electricitat. Llavors, hi ha molts camps que tinc que regar a manta i no puc canviar la producció. El nostre clima està fet per la producció que fem nosaltres. Llavors, això no es pot modificar.
En tot cas, ja per acabar, Marçal, la falta de rec es notarà en la qualitat final dels vostres productes?
Clar, el problema és que estem regant amb aigua de depuradora. Bueno, una part de l'aigua que estem utilitzant és de depuradora. La qualitat de l'aigua no és la mateixa. A no ser la mateixa qualitat d'aigua, la producció, bueno, ens haurem d'ajudar amb fitosanitaris i amb abonos, bueno, més amb abonos, perdona, amb fitosanitaris no, però amb abonos, ajudant a que l'aigua sigui més bona. Llavors, si li dones un nutrient a la planta, que l'aigua que no te la porta, pues l'has d'aplicar tu, per una altra banda. I el problema, jo crec que el tindrem a l'estiu. A l'estiu sí que és quan fas plantes més de cara a l'hivern, les carxofes, per exemple, que la plantes a principis de juliol i a principis d'agost, per tot les carxofes, que és quan més aigua necessitem, i ve el risc de dir, ostres, on estarà aquesta aigua?
Doncs, Marçal Codina, esperem que plogui, que pugueu salvar aquests conreus i de cara a l'estiu doncs pugui tornar ja a la normalitat i el govern pugui aixecar aquestes mesures. Marçal Codina, pagès, que treballa a la comarca del Baix Llobregat, moltes gràcies per atendre'ns avui en directe a l'Estel Migdia.
Molt bé.
Sí. Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Més coses. La Basílica de la Sagrada Família va tancar l'any 2022 amb més de 3.700.000 visitants que van venir d'arreu del món. Una xifra que representa un 80% de les visites que tenia el Temple de Gaudí abans de la pandèmia. La recaptació també puja fins als 100 milions d'euros, pràcticament la mateixa que hi havia ja abans del coronavirus. L'explicació està en els canvis introduïts en les entrades, que no s'han encarit, però sí que s'han creat uns packs que des del Temple diuen que han funcionat molt bé.
L'elevada inflació també ha afectat de ple a la construcció de la Sagrada Família. Els costos del material i del transport s'han encarit entre un 20 i un 40 i un 30% respecte de fa un any, i això fa encara més difícil poder fixar una data al calendari d'acabament d'aquestes obres. Sembla Per tant, que l'objectiu del 2026 és cada vegada menys probable, el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha assegurat que de moment no estan en condicions encara de fixar una nova data d'acabament.
D'altra banda, amb l'anunci dels resultats d'avui, la Sagrada Família també ha anunciat dos dels actes destacats que oferirà aquest any. Serà un concert de l'Orquestra Filarmònica de Berlín el dia 1 de maig i un altre de l'Orfeó Donostiarra, que es farà el dia 26 de març. A més, el juny s'inaugurarà a Tòquio una exposició sobre Antoni Gaudí i la Sagrada Família que recorrerà per diverses ciutats del Japó.
Estel migdia.
I a més, hem de tornar a mirar cap a Sallent, perquè després d'aquest cas dels germans Bessons de Sallent i del menor també de la Ràpita, que es van intentar suïcidar perquè se sentien assetjats a l'escola, avui el pedagog Joan Gamero Gómez ha assegurat que la frontera per detectar què és conflicte i què assetjament escolar pot ser difícil de veure i que depèn, això sí, de la percepció que tingui un mateix.
Gamero, que també és membre del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, també ha explicat que encara que els indicadors no mostrin un cas d'assetjament, si un alumne pensa que li estan fent bullying, ho diu com a tal, ho viu com a tal, volíem dir. Per tant, diu que la feina de l'escola és ajudar que l'alumne pugui expressar com se sent. N'ha parlat a l'Estel, l'ha parlat en una entrevista, volíem dir, al programa El Matí a Ràdio Estel.
I per això et dic que és molt important a dins de les escoles crear el que nosaltres diem el vincle, la comunicació. La comunicació marca tot. Que un alumne pugui expressar en cada moment el que sent. I que i el que els seus companys de classe, ja sabem tots que en aquestes edats està, entre cometes, digue, el nou i set xivato,
sí,
aquest nou i set xivato el que fa és crear situacions de risc generals.
Amb tot, el pedagog insisteix que el focus d'una situació de risc no només està a l'escola, sinó que també es troba en el context de l'alumne, i afegeix que abans els conflictes es limitaven a l'horari escolar i ara són 24 hores al dia.
La carretera C58 a l'alçada de Vacarisses reobrirà un dels seus dos carrils amb doble sentit entre avui i demà dijous, després de l'esllavissada d'aquest dimarts al vespre, que ha obligat a mantenir tota la carretera tallada, així ho asseguren fonts del Departament de Territori.
El carril que s'obrirà és el del sentit nord, perquè és el més ample, que és més ample que l'altre, i és el carril menys afectat també per aquest desprendiment de pedres. El sentit del trànsit quedarà separat provisionalment per cons. La reobertura de la carretera no té data fixa, tot i que des de Territori i esperen que es produeixi entre avui i demà. Mentrestant, se segueixen desviant els vehicles a l'autopista C16, que ha aixecat les barreres de peatges i es pot passar sense pagar.
I encara a les carreteres, 20 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya durant els dos primers mesos que portem d'any. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la del mateix període de l'any 2022, quan es van registrar 25 víctimes mortals després que hi haguessin 22 accidents. Segons dades facilitades avui pel Servei Català de Trànsit, del total de morts, 16 són homes i 4 dones. A més, 2 són motoristes i 3 eren vianants. Fem un cop d'ull breu cap a Grècia, perquè han detingut el cap de l'estació, on aquesta nit hi ha hagut un important accident ferroviari que ja ha deixat més de 40 morts pel xoc entre un tren de mercaderies i un de passatgers. És l'accident de tren més important de la història del país. Segons apunten diversos mitjans grecs, l'incendi de 3 vagons ha deixat algunes víctimes completament carbonitzades i això obligarà a fer proves d'ADN per poder identificar els cossos.
Pel que fa als ferits, hi ha 66 persones ingressades a l'hospital, 6 d'ells estan a les unitats de cures intensives. El primer ministre grec s'ha trasllat al lloc dels fets, a 300 quilòmetres al nord d'Atenes, i ha anunciat que decreta 3 dies de dol nacional. El tren accidentat feia una ruta entre Salònica, al nord, i Larissa, al centre del país. A bord hi viatjaven 350 persones. El sinistre hauria passat quan el tren s'ha desviat per un carril equivocat on hi circulava un de comercial. Amb el xoc ha descarregat 3 vagons dalt de passatgers.
Tornant ara sí a casa nostra, el govern espanyol troba molt greu l'Operació Catalunya i diu que col·laborarà amb la justícia perquè s'esclareixin els fets. La trama és, recordem, un entramat polític i judicial que durant el govern del Partit Popular per fabricar proves contra persones vinculades al procés independentista català.
La ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha considerat de molt greu que les administracions públiques hagin pogut utilitzar mitjans, cossos i forces de l'Estat amb finalitats partidistes.
És molt grave que desde las administraciones públicas, desde los despachos oficiales, estuvieran utilizando los medios del Estado, los recursos del Estado y en este caso además a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con fines partidistas, ni más ni menos que con la voluntad de tapar otros casos de corrupción y en estos casos siempre absoluta voluntad de colaboración con la justícia.
D'altra banda, Rodríguez també ha valorat el cas Mediador després que el Partit Popular hagi registrat avui la petició per crear una comissió d'investigació de fet al Congrés. La ministra ha garantit que ja s'ha actuat amb rotunditat per condemnar i reprovar les actituds de la trama de corrupció que afecta de fet un exdiputat del PSOE.
Ara sí, però amb l'aprovació ahir del Consell de Ministres dels plans d'ordenació de l'espai marítim a Catalunya, només s'hi podrà construir molins eòlics al parc del Golf de Roses, a la Costa Brava. De moment, hi ha 6 projectes que volen instal·lar aerogeneradors flotants al Cap de Creus. El que va més avançat en la seva tramitació és el conegut com a Parc Tramuntana, i els seus promotors han assegurat que l'aprovació d'aquest pla és un primer pas, però remarca que el diàleg amb el territori no s'acaba aquí. En canvi, l'entitat que suposa el parc eòlic a la Costa Brava ho veu com la pitjor notícia de la història pel Golf de Roses.
De fet, els promotors han assegurat a Ràdio Estel que amb l'aprovació del POEM ara s'entra en un moment clau per definir com serà el procés per implementar l'eòlica marina a Espanya. Sergi Atmeller, enginyer i directiu de la iniciativa, ha valorat positivament la notícia, però ha remarcat que el diàleg amb el territori continua.
No és un xec en blanc. Això no vol dir que demà passat es poden posar aerogeneradors al Golf de Roses. Aquí s'han de validar molts temes ambientals i s'ha d'aconseguir la declaració d'impacte ambiental. Que el diàleg amb el territori pues, no s'atura, al contrari. S'ha de comentar tots aquests aspectes amb el territori i s'ha de buscar que l'Empordà hi guanyi amb aquesta mena de projectes.
En canvi, l'associació contrària al parc eòlic de la Costa Brava ha lamentat que el govern espanyol tiri endavant el POEM per instal·lar molins eòlics davant el Golf de Roses. El portaveu de l'entitat, Jordi Puntjoan, ha alertat que la mesura atempta contra l'alt valor de biodiversitat que té la zona i ha acusat a la Generalitat d'inacció. Són declaracions també a Ràdio Estel.
Ha fet una mica, creiem, un paper de deixadesa de responsabilitats, perquè no han advertit doncs, les seves al·legacions, igual que ha fet el govern de França, igual que han fet altres comunitats, dient el que s'havia d'advertir, i en canvi han assumit un paper de còmplices, en aquest cas del Ministeri, que bé, el que fa és una resposta a les pressions del lobby energètic.
L'entitat també assegura que anirà als tribunals si durant la tramitació dels projectes hi ha qualsevol irregularitat en les condicions ambientals.
Estel migdia. Amb Xavi Toscano.
I avui, treballadors de les fàbriques de la farmacèutica Grífols a Catalunya s'han concentrat a les portes de la seu que l'empresa té a Sant Cugat del Vallès. Ho fan per exigir a la multinacional que aturi l'expedient de regulació temporal que va anunciar ara fa uns dies.
A Catalunya, la farmacèutica vol estalviar 400 milions d'euros i per això, ara fa unes setmanes, va anunciar que retallarà personal als centres que té a Sant Cugat i a Parets del Vallès. Ho ha detallat durant la protesta Anabel Pimentel, del sindicat Comissions Obreres.
Afecta aquí a nivell global, són 2.300 persones i a nivell Catalunya 92 persones. Quantes estan afectades a Sant Cugat o quantes estan afectades a Parets? Encara aquesta informació no la tenim, perquè és avui quan fem la primera reunió i és per això que avui estem concentrats aquí.
Segons ha assegurat Pimentel, l'empresa i el sindicat Comissions Obreres mantindran avui aquesta primera reunió per iniciar aquestes negociacions per l'ERO i ho faran amb l'objectiu d'aconseguir reduir a zero les retallades de personal.
I d'altra banda, una setmana després de guanyar el concurs per reindustrialitzar Nissan, l'empresa australiana Goodman ja pot començar a operar els terrenys que el fabricant nipó va deixar lliures a la zona franca ara fa uns dies amb el tancament de la seva planta.
Ahir a la nit, Goodman va firmar el seu acord final després de tancar alguns serveis de caràcter tècnic que encara seguien a l'aire. D'aquesta manera, es posa punt final a 2 anys de negociació per trobar un substitut a Nissan. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, en un comunicat ha ressaltat que aquest és un pas que permet ja iniciar la contractació progressiva dels ex-treballadors que tenia l'empresa del Japó en aquesta planta de la zona franca i fer que la nova activitat industrial sigui una realitat els propers dies.
I acabem amb dos apunts breus a aquest bloc. Almenys 10 detinguts en l'operatiu policial antidroga que s'ha fet aquest matí a Martorell, al Baix Llobregat.
Els Mossos han començat les entrades i escorcolls a primera hora d'aquest matí en diversos habitatges i plantacions de marihuana. Els detinguts se'ls imputen delictes de tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric.
I un altre dispositiu, en aquest cas contra el tràfic de drogues a Ponent, ha acabat amb 20 detinguts, 19 homes i una dona, que formaven part d'un grup criminal.
Els agents han entrat en una quinzena de locals, en concret 8 magatzems i 7 domicilis de Lleida, Ciutat i també d'altres municipis de la zona, on han intervingut 12 quilos de capdells embossat en bosses d'un quilo i 3.775 plantes de marihuana. Els detinguts passaran a disposició judicial entre demà, dijous o divendres.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Minuts que passen de 2:45 de la tarda. Obrim la informació comarcal avui a Ponent, on Ecologistes en Acció rebutja frontalment l'ús del verí com a mesura per acabar amb una plaga de conills que afecta diferents punts d'aquestes comarques.
En aquest sentit, reclamen a la Generalitat que s'impliqui per ajudar la pagesia a superar les dificultats derivades de la sobrepoblació de conills que hi ha en aquesta zona amb mesures, però que no posin en risc l'equilibri ecològic de la fauna. Des de l'organització ecologista demanen no autoritzar els verins perquè van més enllà i poden fer més mal a altres rosegadors i poden acabar també afectant els seus depredadors, com les guineus, i empitjorar, per tant, encara més el problema. En aquest sentit, demanen recuperar adequadament les poblacions d'ocells rapinyaires i les guineus, el retorn natural també del llop i la reintroducció del linx ibèric com a ineficaç per controlar aquesta població de conills.
I l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant estudiaran la possibilitat de construir i explotar un parc eòlic que sigui municipal. Els dos consistoris d'aquests municipis del Baix Camp treballen amb un projecte de 4 aerogeneradors que s'instal·larien dins del paratge del Coll del Vent.
El projecte suposaria una inversió aproximada de 20 milions d'euros i per finançar-la des del consistori indiquen que podrien comptar amb finançament extern i subvencions. Ara s'ha de constituir una comissió d'estudi que elaborarà unes conclusions en les properes setmanes. El terreny on es volen instal·lar aquests nous molins es troben entre les dues centrals nuclears i la tèrmica, i també en un paratge que ha patit diversos incendis en els darrers 30 anys. En paral·lel, l'administració local també està tramitant la licitació per instal·lar una torre que pugui mesurar la força del vent on es vol ubicar aquest parc eòlic per veure si seria factible o no la seva construcció.
Marxem ara a la Selva, concretament a Lloret de Mar, on l'alcalde Jaume Dulsat ha anunciat que deixa el càrrec després de 8 anys ocupant l'alcaldia. A finals d'any ja va anunciar que no es tornaria a presentar les properes eleccions municipals, però marxa abans d'acabar el mandat per motius, ha dit, professionals.
Dulsat ha explicat que té sobre la taula un nou projecte que li demana que tingui una incorporació immediata i que per això no és compatible amb la seva dedicació que reclama l'alcaldia de Lloret. Per aquest motiu renuncia al càrrec d'alcalde, però continuarà present al govern municipal, això sí, com a regidor sense sou, fins que acabi aquesta legislatura. Està previst que el proper 6 de març se celebri un ple extraordinari a Lloret per formalitzar aquesta renúncia. L'encara alcalde ha fet una valoració positiva d'aquestes dues legislatures al capdavant d'aquest ajuntament, especialment en moments durs, com han sigut la gestió de la crisi de la Covid-19 i també el conflicte amb Ucraïna, d'entre altres.
I al Penedès, l'Ajuntament de Vilafranca ha creat una nova ruta turística per mostrar el patrimoni del vi que hi ha a la ciutat. Es tracta d'una ruta urbana de més de 3 quilòmetres de recorregut que permet gaudir dels elements culturals que han donat forma a la capital del Penedès durant els darrers dos segles.
Amb un total de 9 estacions, Vilafranca, ruta urbana del vi, permet descobrir els aspectes desconeguts de la història de Vilafranca amb textos totalment inèdits i supervisats per historiadors, geògrafs i també especialistes diversos. L'objectiu d'aquesta ruta és donar a conèixer el caràcter vinícola que té aquesta ciutat de manera singular, atractiva i innovadora i que es podrà fer de forma lliure. A cadascuna d'aquestes 9 estacions hi haurà un codi QR amb informació lúdica i didàctica d'aquesta història. El projecte compta amb un pressupost de 320.000 euros i es preveu que sigui una realitat al llarg d'aquest 2023.
Obrim la informació esportiva explicant que demà a les 9 del vespre el Santiago Bernabéu serà l'escenari del partit corresponent de l'anada de les semifinals de la Copa del Rei entre el Barça i el Real Madrid. Aquest migdia s'han fet les habituals rodes de premsa prèvies al partit. Què han dit els tècnics, Anna?
Doncs mira, comencem amb el del Barça, Xavi Hernández, que ha dit que li motiva molt i molt jugar contra el Madrid i més el Santiago Bernabéu.
Soy muy culé y me gusta esta rivalidad dentro de lo que es futbolística sana y me encanta ir allí y tratar de hacer buenos partidos, tratar de quitarles el balón, tratar de ser dominador. A mí me motiva mucho más que otro tipo de partidos, sinceramente. Me pone este tipo de partido, me gustaría jugar, ya os digo siempre, me encantaría tener el balón en el centro del campo del Bernabéu, me encantaría, pero no puedo. Por eso le digo a mis jugadores que sean valientes.
A Xavi també li han preguntat si el partit de demà marcarà o no el tram final de la temporada i ha contestat que el Barça sempre marca i sempre ha d'estar pendent d'on ve i cap on va.
A partir d'ara crec que tot marcarà la temporada, és a dir, si guanyem el València el diumenge o si no guanyem també marcarà. Si demà guanyem també marcarà. Hem de centrar-nos d'on venim i on estem. I a partir d'aquí, doncs, competir. Jo ho veig com una oportunitat. Entenc la crítica, entenc que venim de dues derrotes, però jo ho veig tot com una oportunitat. Ja estic content de ser l'entrenador del Barça, imagina't. Vull dir que estic eufòric d'estar on estic. Venint de l'any passat, jo estic eufòric. I entenc l'entorn, però jo estic en una situació d'eufòria, que podem guanyar Lliga i Copa i hem guanyat Supercopa, doncs, a por ello.
Pel que fa a la llista de convocats, el club ha informat que en Sofati ha rebut l'alta mèdica i podrà viatjar amb l'equip, i qui també agafarà aquest avió és el jugador del Barça Atlètic, Estanis Pedrola. Pedri, Ousmane Dembélé i Robert Lewandowski són baixa per lesió. Pel que fa al rival, el tècnic del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha explicat en roda de premsa que el seu equip no pot repetir els errors que van cometre a la Supercopa, que es va disputar a l'Aràbia Saudita i que va guanyar el Barça.
Es verdad que el partido contra la Supercopa nos ha faltado compromiso, nos ha faltado contundencia, hemos hecho errores individuales. Es claro que repetir este tipo de errores nos va a afectar y yo creo que no se va a repetir. No se va a repetir porque, como he dicho, es un partido muy, muy importante, muy cerca de ganar.
Ancelotti ha destacat la defensa del Barça amb Ronald Araujo al capdavant, on ha assenyalat que fa una bona feina i que el seu enfrontament amb Vinícius serà molt entretingut per l'aficionat. El tècnic també ha informat que Rodrigo sembla que estigui recuperat de la lesió muscular, però que no serà fins al final de l'entrenament d'avui que decideixin si podrà jugar o no al clàssic de demà.
Mira, i avui fa tot just dues setmanes que va esclatar el cas Negreira i no hi ha hagut pràcticament dia que no hagi sortit alguna informació relacionada. L'última, la que publica el diari Ara Avui, que assegura que alguns inversors de l'Espai Barça han decidit suspendre la seva participació Anna, en el finançament d'aquest projecte.
Sí, l'escàndol dels pagaments de l'exvicepresident del Comitè Tècnic dels Àrbitres, Enríquez Negreira, ha provocat que inversors que van de la mà de Goldman Sachs i de JP Morgan hagin decidit suspendre de moment el finançament per l'Espai Barça, esperant a veure com evoluciona el cas. A Can Barça, de moment, estan tranquils i mantenen que al març s'aprovarà el finançament per poder començar el gruix de les obres aquest estiu, demuntant per complet la tercera graderia, però sí que s'han plantejat endarrerir un any l'inici de la reforma i el trasllat temporal a Montjuïc que estava previst per aquest estiu.
I en bàsquet femení, avui a les 8 del vespre, l'Uni Girona visitarà la pista del Perfumeries Avenida en un partit decisiu d'Eurolliga.
Les gironines necessiten guanyar si volen continuar competint a Europa. Ara mateix no estarien classificades, ja que només passen de ronda les 4 primeres i elles són cinquenes. Necessiten, per tant, superar un rival a priori complicat, com és el Perfumeries, que porta 3 jornades sense perdre. Per cert, que l'Uni s'ha reforçat amb el fitxatge de l'internacional francesa Ornella Bancolé. L'alera de 25 anys arriba després de desvincular-se del Bourges, el vigent campió de la Lliga Francesa. La seva arribada servirà per pal·liar els efectes de la baixa de llarga durada que us vam explicar d'Irati Echarri.
També avui té un partit clau al Cadí la Seu, que necessita guanyar de 25 al Galatasaray si vol ser a la semifinal de l'Eurocup femenina.
Les lleidatanes van perdre per 86 a 61 en l'anada i, per tant, necessitaran estar molt entollades aquesta nit si també volen continuar competint a Europa. El rival, el Galatasaray, ja va passar als quarts guanyant els dos partits de l'eliminatòria. Aquesta trobada arrencarà a les 6 de la tarda. I avui també hi ha Champions de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta visita la pista del Prorreco italià a les 8 del vespre. Tots dos estan empatats amb 21 punts, però els barcelonins buscaran venjar-se del partit de la primera volta, on van acabar perdent per 5-11, que de fet ha estat l'única derrota que han tingut aquesta temporada a la competició europea.
I Caral Castellet ha quedat eliminada del Mundial de Snowboard que s'està celebrant a Bakuriani, a Geòrgia, i no s'ha pogut penjar la seva tercera medalla en un Mundial.
No, perquè la subcampiona olímpica no ha pogut acabar amb èxit cap de les dues baixades del Halfpipe i ha quedat penúltima a les eliminatòries amb 33 punts i mig i ha quedat fora just començar aquest Mundial. Per tant, diu adeu a la temporada, una de les grans candidates al títol.
D'altra banda, la segona jornada del Mundial d'esquí de muntanya que va començar, recordem, ahir a 8 a Ull, l'atleta del Cerdanya Esquimó Team, Laia Sallés, s'ha penjat la segona medalla.
Sí, ahir va aconseguir la d'or en la modalitat d'esprint sub-18 i avui ha aconseguit la de plata en la Vertical Race, una cursa de més de 500 metres de desnivell amb arribada al Coll de Rolles a 2.520 metres d'altitud. Recordem que la delegació catalana va aconseguir ahir 4 medalles, Oriol Cardona va aconseguir l'or en esprint, Laia Sallés, com us hem explicat, l'esprint sub-18 i 2 bronzes en sub-23 gràcies al bon ritme de Maria Costa i Dot Ferrer. Pel que fa a la cursa vertical sènior del Mundial, la catalana Marta García ha acabat en 6a posició.
Mira, i acabem els esports amb l'apunt. Informa-vos que aquest dimecres ha mort als 89 anys la llegenda francesa Just Fontaine, el futbolista que encara té el rècord de gols en una fase final d'un Mundial.
A la Copa del Món del 1958 va fer 13 gols. En aquell Mundial, França va arribar a les semifinals on va ser eliminada pel Brasil de Pelé, que va acabar coronant-se campiona del món per primera vegada. La seva carrera professional va estar marcada per les lesions, fet que li va impedir poder deixar una petjada encara més gran en el món del futbol. Just Fontaine va ser davanter de l'Estat de Reims del 56 al 62 i va vestir la samarreta de la selecció francesa durant 21 partits, on va fer fins a 30 gols. Ja retirat, la llegenda francesa va rebre en el Mundial del Brasil del 2014 la bota d'or en mans de Pelé i de Michel Platini.
Molt bé, gràcies, Anna. Repassem ara els temes econòmics de la setmana. Cada dimecres repassem aquesta actualitat econòmica que amb els companys de l'Espai 08 avui ho fem amb l'economista Raquel Lorenzo. Raquel, què tal? Bona tarda i bon dimecres de nou.
Hola, bona tarda.
Aviam, avui volíem centrar aquesta plana econòmica de l'Estel Migdia centrats en el Mobile World Congress, no? Aquest esdeveniment que porta 3 dies de fet celebrant-se a la capital catalana. Per tant, volíem preguntar-te que com afecta, quin impacte econòmic, no?, deixa un esdeveniment com el Mobile a la ciutat barcelonina.
Sí, bueno, las predicciones de los organizadores son que habrá un impacto de 350 millones de euros, y que se crearán unos 7.000 puestos de trabajo. Pero hay que tener en cuenta que estos puestos serán temporales, claro, y de muy, muy poca duración, de unos días. Y también que los beneficios de estos grandes eventos tienden a sobreestimarse, y más aún si los dan los organizadores. De hecho, hay unos cuantos artículos académicos en economía que documentan esto, como hay una tendencia a sobreestimar los beneficios de los megaeventos. Los más beneficiados pues serán sobre todo sector hostelería, hoteles, restaurantes, discotecas, también algunas tecnológicas o startups españolas o catalanas que tengan acceso al Congreso, pues puede ser una buena oportunidad de publicitarse y hacer contactos con un coste relativamente bajo. Luego, en cuanto a costes, importante conocer que el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han acordado que pagarán cada año a la asociación organizadora 24 millones de euros repartidos a partes iguales entre los tres para retener el Mobile World Congress de manera indefinida. También la Administración se ha comprometido a ampliar el recinto de Gran Vía de la Fira de Barcelona para 2026 y empezarán las obras, de hecho, este otoño. Luego también hay otros costes indirectos. Por ejemplo, al ser considerado un evento de excepcional interés público, los patrocinadores tienen ventajas fiscales aquí, por lo que el Estado ingresará menos impuestos de lo que podría ingresar, y las habitaciones que se ofrecen a los participantes están topadas, los precios están topados, y estos topes pues han subido este año, pero han subido menos que la inflación, por lo que los hosteleros pues estarán también ganando menos de lo que podrían ganar. Entonces, bueno, a tener en cuenta. Habrá beneficios, pero a tener en cuenta los costes también.
Abans ho comentaves una mica per sobre, Raquel, això, el fet que l'economia, el gruix, no, d'aquest turisme de congressos es concentri en només 4 dies, seria bo per l'economia o no?
Claro, sería mucho mejor que hubiese a lo mejor pequeños congresos más específicos, más especializados, y entonces que en lugar de generar puestos de trabajo muchos para 4 días, se generasen a lo mejor puestos más estables a lo largo del tiempo. Si, por ejemplo, hubiese pequeños congresos en pues uno sobre audiovisual, uno sobre móviles, a lo largo de los meses de temporada baja, sería mucho mejor.
Uh-huh. Ja, Raquel, per tancar avui aquesta secció, parlem molt de tecnologies, no, aquests dies, però es parla poc de l'impacte econòmic que deixa la tecnologia a la nostra societat. Com a economista, com ho veus? Quin és aquest impacte econòmic?
Bueno, claro, es muy general. Respondo a nivel general también. Entonces, yo creo que pues, la tecnología bien usada tiene mucho potencial a nivel económico. Resolver retos del futuro, pues como puede ser el cambio climático, acompañamiento, por ejemplo, a mayores, mejoras en la educación y demás. Además, los puestos de trabajo que tiende a generar ahora mismo esta industria, pues tienden a ser de mejor calidad que otros sectores, como pues a lo mejor el sector servicios, y también suelen ser más flexibles en cuanto a horarios, localización, desde que se trabaja y demás. Tiene mucho potencial, pero también es importante regular y tener en cuenta pues distintos factores. Por ejemplo, la transición digital, pues para que deje impactos lo menos negativos posibles, debería ser inclusiva. Entonces debería intentar minimizar la brecha digital, no dejar atrás a personas con menos acceso o dominio de las nuevas tecnologías o tipos de trabajo que no utilizan las nuevas tecnologías y se van a quedar atrás en productividad. También debería regularse bien esta flexibilidad que permite pues, trabajar en distintos horarios, localizaciones, para que no perjudique a determinados grupos. Habría que ser cauteloso con la mercantilización de los datos personales, tener una buena regulación en este sentido. En esto se está trabajando bastante recientemente. Y bueno, por último, seguro que me dejo cosas, pero habría que también buscar cómo atacar un gran peligro, que es el consumo de información y noticias a través de Internet, donde a menudo no se sabe bien de dónde viene la información, o la información que se nos muestra está sesgada. Normalmente pues los algoritmos tienden a darnos cosas que concuerdan con nuestras creencias y que las refuerzan, y esto puede generar polarización y tendrá efectos pues tanto a nivel sociedad como a nivel económico. Esto es una cosa muy importante también.
Doncs ens quedem amb aquestes reflexions, aquesta informació que ens porta la Raquel Lorenzo, que cada setmana, ella és membre de l'Espai 08, els companys que cada setmana, que cada dimecres ens analitzen l'actualitat econòmica. Raquel, moltes gràcies i ens retrobem d'aquí unes setmanes.
Moltes gràcies. Adeu.
10 minuts, encara no tancarem el programa avui dimecres, però abans volem saludar l'Olma Giró. Olma, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Amb una informació cultural que avui encapçalen les lletres, perquè l'escriptor, poeta i traductor valencià Josep Piera i Rubió ha guanyat el 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un guardó que cada any concedeix l'entitat Òmnium Cultural.
Exactament. Josep Piera i Rubió, de 75 anys i nascut a la comarca de Safor, ha rebut la notícia aquest matí i ho ha fet a la llibreria Altair de Barcelona. L'entrega del premi, però, haurà d'esperar perquè es farà al juny. El jurat ha destacat la capacitat de Piera a l'hora de donar dimensió poètica als escenaris de la seva comarca, com, per exemple, alguns d'ells són el Cingle Verd o la Vall de la Droba. També ha reivindicat la seva tasca de defensa de la llengua catalana al País Valencià. Escoltem el mateix Piera després de assabentar-se del reconeixement aquest matí.
Fem cultura, fem llengua, vivim-la, sentim-la, usem-la, digam t'estimo o et vull, digam el que digam, però és una llengua, el que importa és que estigui viva.
Recollint les seves paraules, no? Una llengua el que importa és que estigui viva. També qui ha destacat la seva figura ha estat el president d'Òmnium Cultural, l'entitat que concedeix aquest Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Xavier Antich.
Distància de compromís per la llengua, per la literatura del meu país, que l'ha convertit en una figura clau de relleu entre, com us deia, la generació dels 70 i posteriors. Però també, i volem subratllar-lo, en el diàleg de la nostra literatura, de la literatura catalana, en relació amb d'altres cultures.
Mira, per aquí, el nom de Josep Piera no els hi digui res. Sí que és veritat que és difícil encasellar l'estil de Josep Piera i Rubió, perquè al llarg de la seva vida ha escrit en diversos formats que passen per la novel·la, la poesia, l'assaig i també llibres de memòries, entre d'altres.
I tot i com comentaves, que és molt difícil, complicat, d'encasellar el seu estil, i tot i aquesta versatilitat, podríem dir, se'l reconeix sobretot per haver estat un pioner del que es coneix com a la narrativa del jo, que això seria un estil de narrar en primera persona i fer-ho de forma autobiogràfica, que sovint no, doncs, es mou entre les memòries i el relat intimista. Ara aquest estil està molt més estès entre els escriptors catalans, podem trobar diverses obres, però s'ha de dir que quan anys enrere va ser Piera, no, qui va obrir camí en aquest terreny. Així doncs, Xavi, aquest Premi d'Honor de les Lletres Catalanes se suma als guardons Carla Riba de poesia pel seu El somriure de l'herba el 1980 o també el Premi Josep Pla de narrativa que reconeixia el Cingle Verd i això va ser l'any 1982, així que avui la cultura té un nom propi.
El del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Josep Piera i Rubió. Mira, més coses. Ara ja en dansa, avui s'ha presentat la 15a edició del Sismògraf d'Olot. Aquest any es farà un espectacle obert a la participació del públic que tractarà la desforestació de l'Amazones.
Del 13 al 16 d'abril el Sismògraf d'Olot acollirà la proposta Woods, que està una proposta que està oberta a la participació del públic. De fet, pels que estigueu interessats, la directora d'aquest festival, Tena Busquets, ha explicat, atenció, quins són els requisits per poder-hi participar.
Aquest espectacle és participatiu. El que volem és que molta gent d'Olot, de la Garrotxa o de Catalunya en general s'apunti a un taller de dos dies que hi haurà prèvi a l'espectacle i és a partir amb tots aquests participants que farem aquest espectacle. El requisit és molt simple. Has de saber fer la figuereta o la invertida, el pi, diguem-li com posar-te de cap per avall i aguantar ni que sigui mig minut.
Aquesta 15a edició se centra en la relació entre la dansa i la natura i per fer-ho la programació es distribueix en quatre línies diferents que anomenen volcans. Una de les performances més esperades serà una iona de 7 metres de diàmetre que s'instal·larà a la plaça de Braus d'Olot.
Mira, marxem ara cap a Castelló d'Empúries, on uns treballs arqueològics que s'estan fent als túnels de l'església del convent de Sant Antoni han permès fer un descobriment excepcional que certifica l'origen d'aquesta població de l'Alt Empordà ja en l'època romana.
Els arqueòlegs han recuperat una mostra del morter que revesteix els túnels i amb l'anàlisi radiocarbònica s'ha pogut situar l'edifici al segle II abans de Crist. Hem de tenir en compte que fins ara les referències més antigues que es tenien del municipi de Castelló d'Empúries eren fonts documentals del segle IX. Llavors, clar, estem parlant d'uns quants segles abans. Els arqueòlegs creuen que les galeries que ara estudien eren unes cisternes amb capacitat per a uns 400.000 litres d'aigua que podien abastir un enclavament militar. La directora d'aquestes intervencions arqueològiques al convent de Sant Antoni, Anna Maria Puig, ha subratllat que és un descobriment excepcional perquè data d'una època de la qual hi ha pocs vestigis o evidències.
D'aquí el relleu i la importància també de la troballa i del fet de que posicionem Castelló també en aquest moment històric. Queda encara molt per investigar. Com veureu, només hem fet una petita excavació, però comencem a detectar al voltant d'aquesta construcció un seguit de traces en l'urbanisme medieval que demostren doncs, que aquí no només hi havia això, sinó altres construccions que van quedar fossilitzades en la trama urbana.
Mira, i obrim ja la informació musical, Olma, perquè Blaumut celebrarà els seus 10 anys a l'escenari amb 4 concerts simfònics de gran format i es planteja també fer una gira amb aquest format per tot Catalunya.
I la jove Orquestra Simfònica de Barcelona acompanyarà la banda a dalt dels escenaris. En total seran 50 músics. El primer concert es farà al Palau de la Música el 4 de maig. Uns dies més tard, el 13 de maig, passaran per Girona i actuaran a l'Auditori de la Ciutat. Més tard, el 6 d'agost, ho faran al Festival Jardins de Terra Mar, que se celebra a Sitges, i finalment actuaran al Festival de Portaferrada el 10 d'agost. I sembla ser que no només faran aquests 4 concerts per commemorar l'efemèride, sinó que emprendran ruta i faran gira per tot Catalunya. I si us pregunteu per quines cançons sonaran en aquests concerts de celebració, Xavi de la Iglesia de Blaumut assegura que apel·laran al repertori històric, que serà una mena del Greatest Hits en directe. Doncs el que comentàvem des de Blaumut. Ja l'escoltarem, el tall, que ara sembla Xavi... ser que tenim notícies d'última hora, no?
Un tall del Xavi de la Iglesia que teníem, que parlava d'aquest concert en format de Blaumut. Escoltem-lo.
Farem aquesta gira amb tota una sèrie de concerts, nosaltres cinc com a banda, i tocarem doncs, els temes més emblemàtics de Blaumut.
Vinga, va, Xavi, més novetats
encara
musicals.
Encara amb música. Avui la cantautora sabadellenca Venus ha publicat el seu nou disc, Boca Terrosa. Hem escoltat algunes cançons en aquest programa, però mira, ja tenim el disc sencer, una proposta que combina música i art gràfic.
I ara ens veig baixant pel verd i amb una pizza entre les mans. Jo que no volia haver-la entre els meus plans. I ara em sento riure i fent-me la verita.
Halley Records, el segell discogràfic del disc, explica que el treball va néixer d'una època fosca d'aquesta cantant en el moment que va dir prou i que va començar, això sí, a emprendre un nou camí. Ho fa a través d'una combinació d'estils que passen pel pop propi d'una cançó d'autor, també pel pop electrònic, inclús alguna pinzellada de música urbana. Boca Terrosa compta amb col·laboracions d'artistes com Ferran Palau, Meritxell Neddermann i Flashy Ice Cream. La presentació, Xavi, d'aquest disc serà el proper 16 de març i es farà a la sala La Nau de Barcelona.
No ens ho perdrem, com tampoc ens perdrem algun concert que faci el grup Portobello, perquè també ha tirat el primer avançament del proper disc d'aquest grup tarragoní.
No m'he vist en cor de poder explicar-te, cantar-te. I no m'he vist en cor de poder trucar-te, cantar-te.
Ja fa temps que passo els dies somiant-te. M'he descobert tantes...
Una cançó, Olma, que es diu Cantar-te i estarà inclosa en el seu quart disc, que encara però no té data de sortida.
La banda aposta per una fusió de ritmes llatins, rumba i pop en una cançó que narra la fase inicial de l'amor amb una lletra fresca i enganxosa, com estem escoltant.
Molt bé, gràcies, Olma. Ens retrobem demà amb més informació cultural.
Fins demà, Xavi.
I abans de marxar hem de tornar en directe al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on ja està vist per sentència el que us explicàvem a l'inici d'aquest informatiu, el judici contra Laura Borràs. En el seu últim torn de paraula, la líder de Junts ha negat cometre cap delicte i ha valorat que el procediment judicial ha estat ple de males intencions. Sílvia Muñoz, que hi ha de nou, bona tarda.
Bona tarda. Laura Borràs ha defensat que només va complir amb un encàrrec de modernitzar la institució de les lletres catalanes i ha negat haver fraccionat contractes i haver-los adjudicat a dit per fer-ho possible.
Però com que ha estat un judici d'intencions, de males intencions, afegiria, s'ha volgut donar apariència de delicte allà on no hi ha delicte. S'ha volgut fer veure que era irregular el que és permès. I després d'haver fet creure que no s'havien fet les feines que sí s'havien fet i molt ben fetes a uns preus molt competitius,
La líder de Junts ha assegurat que ja se l'ha condemnat abans que arribi la sentència i ha reiterat en valorar que el seu judici ha sigut una persecució política.
Molt bé, gràcies, Sílvia. Des del Tribunal Superior de Justícia veurem, doncs, què acaba sentenciant el tribunal d'aquest judici contra Laura Borràs, que, recordem, ha acabat aquesta tarda. Així doncs, amb aquesta informació tanquem l'Estel migdia d'avui. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic el Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Ara, com cada tarda i fins a 6, s'hi posa Joan Trias i tot el seu equip. Nosaltres tornem demà a les 2. Fins aleshores, que vagi bé.